Afonia, pèrdua o disminució de la veu a causa d'un problema a les cordes vocals o a la laringe. Pot aparèixer per infeccions, irritació, sobrecàrrega de la veu, al·lèrgies o altres alteracions. Soc la Judit Pastor, benvinguts a la millor hora del dia, són les 4.
Caprabo t'ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio. Qui et vol bé, t'omple el cor i el repost. Caprabo, així de bo.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I ara acabava el Catalunya a migdia, l'Òscar Fernández. Òscar,
bona
tarda.
Hola, Judit. Escolta'm, primer de tot, algú que et coneix molt bé m'esbronca perquè he dit pastor.
Sí.
I ha de ser pastor.
Jo no gosava dir-t'ho, Òscar.
Algú s'ha encarregat de fer-me arribar el missatge que ho havia dit malament.
La vam tenir fa uns anys, veig que no te'n recordes. Sí?
Pues no.
La vam tenir fa uns anys, veig que no te'n recordes. Si pots, pastor, pastor no.
És un símptoma d'edat avançada.
No pateixis.
El tema que sublimi les coses com la meva.
T'estimem igual.
Jo igual, tot i que digui pastor.
Gràcies.
I no puc garantir que el pròxim dia no et digui pastor, eh? Però
no passa res.
Intentaré convèncer que va sense la R.
El nostre estimat Francesc Garriga, que tampoc l'he dit, ja li diré en persona, però a vegades em diu pastor i a vegades pastor.
Molt bé.
I no sé què es deu aquest fenomen. Per cert, que el Garriga m'ha dit que et doni records i, de fet, ens ha deixat un missatge per tu.
A veure.
Hola, Òscar. Hola, oients. Bé, crec que avui era bastant impracticable poder fer el programa. Espero demà ja estar millor, però no volia deixar de saludar-te, estimat Òscar, perquè aquest petit moment familiar de trobada en antena que tenim cada dia, per mi és el millor moment del dia. Bé, n'hi ha altres, també.
Com et fa la pilota,
Així que res, et deixo en mans de la Judit, que fantàstica.
Ara em fa la pilota.
Amb una veu estupenda, i ens la trobem, espero, demà. Espero. A veure si una mica de descans ho tenim, això. Apa, benvinguts a la millor hora del dia.
Està fatal.
No, aquest esforç que ha fet per gravar aquest àudio, passant factura i demà no pot trobar-se amb els oients.
Ja l'hem enviat a casa, que reposi, vot de silenci.
I una mica de camamilleta calenta, mel...
I dormir a l'Eloi, també, dormir. Calma.
L'Eloi, que parla per aquí fora?
Sí, l'Eloi.
Que no t'han saludat encara, Eloi, que no ho saps.
Però ell l'encanta, ell l'encanta.
No me n'adono i entro... Tu no t'ha passat mai això que li ha passat al Francesc? De quedar-te sense veu?
Tan malament diria que no. Alguna vegada sí que allò de dir començar el programa sense estar segur de poder-lo acabar. Això sí que m'ha passat moltes vegades. I mira, jo... Ara caig amb la Matxeco, he acabat el programa.
És molt desagradable. Jo m'hi vaig trobar també gravant un capítol del Quanta Guerra, també, concretament amb el del Miqui Núñez. I quan tornàvem d'una setmana allò voltant i rodant, sobretot a l'exterior, a l'última conversa no tenia veu. O sigui, un filet de res, i vam poder acabar com vam poder, és molt desagradable.
Va, doncs des d'aquí una abraçada al Garriga, que recuperi aviat, que recuperi la veu, i nosaltres pendents de l'actualitat, dijous 1 de desembre, ja estem pendents de tot això. Europa no ho permetria.
El govern espanyol adverteix que sense una regulació europea no pot prohibir la compra especulativa d'habitatges perquè atemptaria contra drets com ara la lliure circulació de persones i de mercaderies o contra la propietat. Això en ple debat sobre aquesta mesura a Catalunya.
30 euros per porc.
Això és el que ja perden els ramaders després d'una nova baixada del preu del porcí al mercat majorista. Això tot i que el brot de pesta porcina africana sembla controlat i continuen sense aparèixer, afortunadament, i toquem fusta, nous casos.
I una altra xifra, 9 dies.
Aquests són els que Europa planteja que es pugui pescar al Mediterrani l'any que ve. És una proposta del tot insuficient pel govern espanyol i que els pescadors catalans plantegen incomplir en cas que s'aprovi. Els ministres de pesca de la Unió estan reunits a Brussel·les per intentar trobar una solució.
A veure com acaba això. I els esports, Eric García, que renova pel Barça.
Sí, fins l'any 2031. Eric ha jugat tots els partits d'aquesta temporada i tanca l'any al seu millor moment. Una situació molt diferent a la que tenia ara fa tot just 12 mesos, quan fins i tot va arribar a valorar ofertes per sortir del club blaugrana.
I aquesta tarda què?
Seguirem l'últim ple del Congrés de l'any, en què han de tirar endavant diferents propostes, algunes amb Junts per Catalunya, tot i la seva ruptura amb el PSOE. Pedro Sánchez ha demanat el vot telemàtic per una reunió sobre Ucraïna. L'oposició, en canvi, li retreu que el que en realitat està fent és amagar-se davant dels casos de corrupció i les polèmiques que diàriament afecten el seu govern.
Òscar, gràcies.
Adéu, Judit Pastor.
Pastor.
Incapto. Cafè en gra d'especialitat et porta cada dia el cafè de la tarda. Anem al gra.
Marta Montaner, bona tarda.
Hola, reina, com estàs?
Avui més ben acompanyada, no puc estar amb l'Eloi i amb la Marta, però què és això, què és aquest regal de Nadal?
Jo volia parlar en el moment que estàveu comentant el tema de l'afonia, perquè, coneixem una víctima recent de l'afonia, també, que ja s'ha recuperada, que és en Roger Carandell.
Ara el tenim bé, ja, eh?
El tenim bé i el tenim a dalt, o sigui que s'hi ha de baixar en algun moment per fer de portaveu d'aquest col·lectiu.
I
donar consells en Garriga ho farà encantadíssim.
Creus que hi ha una trama aquí, Garriga?
Deuen haver quedat. Jo crec que li ha passat en Carandell en Garriga. Si no, de què?
Sí.
Perquè el tipus de virus que estàs veient tu ara... Ara igual m'estic aquí inventant coses, però les meves teories... Però són les dues úniques persones afòniques que he conegut en els darrers dies.
Això, investigueu-ho, els del que no surti.
Sí, nosaltres.
Investigueu-ho.
Molt bé, acceptem l'encàrrec.
El Roger l'elimineu de...
No, la Juliana i jo.
La Juliana mano a mano, a veure...
Som-hi.
A veure què, va. Anem a per la paraula del dia. La paraula de l'any, La paraula de l'any. Ja sabeu que està en marxa la votació del neologisme del 2025. Fins al 16 de desembre podeu votar la paraula de l'any. Cada dia us presentem una candidata i podreu votar quina és la vostra paraula preferida. Avui, Marta?
Avui la paraula és dejuni intermitent, que és la pauta alimentària en què s'alternen intervals de dejuni en períodes d'ingestió d'aliments i s'estableix quan es pot menjar, però no quins aliments, que se segueix habitualment amb finalitats de regulació metabòlica o de control del pes corporal. Està molt de moda.
N'has fet mai, Eloi, de dejuni intermitent?
Ni pensar-ho. A més, tinc una tendència, aquestes coses, si es posen de moda, de no fer-ho ja, d'entrada, per si de cas, Però, aparentment, em sembla una bestiesa, no? Jo, a més a més, tinc diabetis, i aleshores el que m'obliga aquesta malaltia és a ingerir poc i sovint i uns determinats aliments. No? Bueno, puc menjar de tot, Però això em sembla una bestiesa, no? I sí que et trobo a l'entorn cada vegada més gent que jo faig dejuni intermitent.
És fort el fenomen, que s'estès tant que fins i tot l'Institut d'Estudis Catalans s'està plantejant a veure si és la nova paraula per incorporar al diccionari. Vull dir que poc...
Quan ens havien dit sempre els 5 àpats al dia, no?
Exacte.
No sé.
Bueno, dejuni intermitent. Una de les candidates que podeu votar al web de 3CAT. No sé si ho sabeu, si heu fet números, si heu mirat el calendari, però us vinc a anunciar, com l'Àngel aquest dels pastorets, que falten 14 dies per Nadal.
Aquest Nadal ja estic content, perquè se m'ha acabat l'eufòria i tot el que volia fer.
Eloi, ja has decorat la casa?
Sí.
Què hi ha
decorat
a Can Vila?
A casa hi ha un arbre de Nadal i hi ha tota una sèrie de postaletes que... És que mira, jo tinc 3 fills, 2 filles i un fill, la gran té 24, la mitjana 22 i el petit en té 19. I sobretot el petit, amb 19 anys, és un gran fan del Nadal. Fins al punt, ara feies aquests números, falten, que has dit, 14 dies per Nadal.
Sí.
Doncs ell, quan faltaven 3 mesos, ja ho va dir, d'aquí 3 mesos Nadal,
Epa,
ja podem començar.
És d'aquests.
Sí, és d'aquests.
Molt bé.
I aleshores hi ha un arbre, i això que us deia, no?, decorat amb unes postals, i una és una fotografia de la Pipi.
Sí.
De la Pipi, amb una galeta nadalenca. És molt fan de la Pipi i... Bé, decoracions curioses, No és el més habitual, però sí, està la casa ben decorada.
A Can Muntaner també tenim un arbre molt gran, molt, que gairebé toca el sostre, però perquè a la meva filla també li agraden... Clar, està en l'època del maximalisme, no?, de la cosa barroca, de l'accés
general.
Ella està en la seva fase Rosalia, amb els seus 2 anys que té, i vam anar a comprar decoració nadalenca i va, i la tia es fixa en una bola de discoteca rosa.
M'encanta!
Com a bola de Nadal! I vaig dir, no acaba d'encaixar, no?, amb la línia editorial del nostre arbre, però per tu ho faria tot i més, així que vinga,
el que digui la Nina va a missa.
No, és molt bo aquest tema, perquè jo recordo quan era petit, que hi havia, evidentment, els llums de decoració a tot arreu, però els arbres tenien aquest punt de boles, des del meu punt de vista, més horteres, no? I ara s'ha anat imposant mica en mica, com una decoració no més nòrdica, no? Figures...
Minimalisme.
Sí, o figures més de roba...
O natural, no?
Natural, no amb uns colors llampants, no?
Que una cosa més casolana, també, amb aquesta...
I que estèticament és molt bonica. Sí.
A veure, què et sembla l'arbre de la tarda, Eloi?
Bé,
veus que aquí a l'estudi hem plantat un arbre...
Sí, m'agrada l'uniformitat, no?
Per no exemple... diguis, Eloi, que està bé, perquè fa molta pena.
No, per
està què? Buidíssim.
Però
hi ha hagut moltes crítiques.
Això, de mica en mica, falten 14 dies per Nadal, no? Vull dir que tranquils, estigui la gent...
Optimisme, es pot remuntar.
Acabar d'anar-hi participant, però m'agrada la uniformitat de color. Perquè a mi el que no m'agrada molt són boles de diferents colors i això, no?
És veritat, això sí que ho té. Tot platejadet, ben mono. Un arbre, que tot s'ha de dir, el va anar a comprar Francesc Garriga al mercat de Santa Llúcia, eh?
Com el veus, aquest tan alt?
Aquest fa bona pinta. Ara, aquest sí que no sé com collons el portem fins a la ràdio, eh? Aquest no ens entra. Uah, com no vingui l'Eloi Vila a buscar.
Segur que heu vist aquest vídeo. L'Eloi Vila no va anar-hi, l'Eloi Vila no va anar-hi a ajudar-nos. Però és un vídeo que podeu recuperar, l'Instagram de Catalunya Ràdio, el Francesc Garriga, el Marc Andreu, tots dos van carregar aquest arbre, l'hem posat aquí a l'estudi, vam fer una crida als companys dels altres programes a veure si ens ajudaven a decorar-lo una mica, una crida que no ha tingut gaire èxit. Des d'aquí condemnem aquesta manca de solidaritat dels companys de la casa, i per això hem dit, escolta, si aquí a la casa la gent no ens ajuda a posar aquest arbre més maco, convidem-ne algú que en sap, que és l'Enric Clarasó, que és propietari de Garden Tortadès a Gurb. Enric.
Hola.
Com estàs?
Bé.
Com el veus, aquest arbre? Sinceritat, davant de tu.
Està una mica pelat.
Ja t'ho dic, fa una pena.
Ja m'havien avisat, que...
Sí, eh?
Sí. Me l'esperava encara pitjor.
Ah, a veure, bueno, diguem-ho tot. Llumets, boletes platejades.
Sí.
I quatre cosetes, eh? Un cor que va fer la Juliana Canet, que ens l'ha acordat, molt, molt generosa, i una garlandeta d'auradeta. Què més li posaries en aquest arbre? A veure.
Aviam, jo crec que hi falten moltíssims ornaments, moltíssimes boles d'entrada. Normalment juguem, no?, amb que siguin del mateix to cromàtic o de tons que quedin... que quedin bé uns amb els altres.
Amb això estàs d'acord, amb l'uniformitat de colors?
Això bé, aquí aprovem, no?
A mi, personalment, el daurat i el platejat fa anys que no el barrejaria.
Ai,
però...
no ho hem fet bé ni això.
Però bueno...
O sigui, tu ho faries o tot daurat o tot platejat.
O barrejar, per exemple, platejat amb blanc i blau, per exemple, que són uns tons així freds que poden quedar bé. O si vols anar amb els daurats, doncs, que ve un rotllo més clàssic amb daurat, marró i vermell, per exemple. Bueno, és jugar una mica amb això, que lliguin els...
I el brilli-brilli, estem a favor del brilli-brilli o és hortera, ja?
Aviam, si és només brilli-brilli, per mi és una mica hortera.
Sí, eh?
Igual que la...
O sigui, tu series més d'això que deia l'Eloi, de coses naturals...
Però una mica està bé, també. O sigui, també queda bé. O sigui, jo tot un arbre amb brilli-brilli no faria, però algun detall concret... algun dels ornaments que trisco sigui, no queda malament tampoc.
Però, Enric, tu creus que això que deia, aquesta percepció que tinc, si, no, tu sabràs si és així realment o no, que hi ha hagut una mica de canvi, no?, de perspectiva, no?, que abans, jo recordo això, que només semblava amb boles i més de colors, allò, llampants, i en canvi ara aquest aire més nòrdic en l'estètica.
Cada vegada es fa servir menys plàstic i cada vegada es fa servir més paper, fusta, ceràmica... també vidres, es torna a fer servir com s'havia fet sempre.
Roba, he vist també.
Roba, sí, ornaments de roba. O
hi ha gent que hi posa
mateix,
llaços,
exacte,
no?
Tot el que un mateix es pot fer. I sí que la tendència va bastant per aquí. Sí.
Ara deies, cada cop menys plàstic en les decoracions i també cada cop menys plàstic en l'arbre en si, perquè hi ha molta gent que el té de plàstic, però d'altres que el van a buscar a la botiga, a la jardineria.
Exacte.
Què hem de fer, això? Què és millor pel medi ambient? Un arbre de plàstic o natural?
Sí, o sigui, pel medi ambient, cap de les dues opcions
fatal,
és un desastre.
Oi?
No, jo pensaria que no, que cap és fatal. O sigui, un arbre artificial et pot durar bastants anys, sí que és veritat que són fabricats pues, a la Xina, normalment, i han de venir des d'allà i s'ha fabricat en plàstic, i llavors és un residu que queda, però també és veritat que duren 10 anys ben bé. Però un arbre natural, al final són produïts o són plantats. Aquí normalment són quasi tots venen del Montseny o de les Guilleries. És cultiu de proximitat, donen vida al territori. Al final no deixa de ser un cultiu com qualsevol altre. Són els que es planten, ja estan pensats per quin any s'arrencaran i on se n'hi plantaran de nous. I al final... és un cultiu que gasta molt poca aigua, no gasta adobs ni fertilitzants químics, per tant, és una opció, jo crec, que més ecològica.
I el podríem, per exemple, si en comprem... aquest no, que és molt gros, però si en comprem un de petitonet, després, si el volem plantar, va bé, pot créixer i fer gran, maco...
Inclús si és gros, es pot plantar. El tema és aquest no, perquè deu ser tallat, em sembla.
Sí, a la base està tallada.
Els arbres es poden vendre de diferents maneres. Poden ser tallats, poden ser arrelats, que llavors són molt més cars, pesen més i no és la venda típica de Nadal. Llavors hi ha un tipus de venda que és el contenidor de Nadal, que és, doncs, per exemple, jo és el que nosaltres fem, que són arrencats del camp amb una mica de terra, que si tu el cuides prou bé i l'abones, aconsegueixes que et pots aconseguir que et visqui. Tot i així, segueix sent pensat com els que els tallen, vull dir que no li estàs fent cap mal d'això, però, per exemple, a Vic la gent valora molt que el puguin plantar després.
Clar, però també tenies... També has de disposar d'un espai on poder-lo plantar, no?
Tothom té un espai.
També hi ha molta gent que el vol plantar i quan han passat les festes ja s'ho han pensat després.
I, escolta, hi ha alternatives a l'avet tradicional?
Aviam, tu pots, amb qualsevol planta que tu vulguis fer servir, la pots decorar.
La típica planta de Nadal, aquesta, però potser es penseix si li posem massa decoració.
Aquestes no t'aguantarien el pes. Però si tu tens un tipus de conífera, al final els avets són coníferes o pináceas, qualsevol tipus d'aquest tipus de planta poden quedar bé decorats. Sí que és veritat que els avets són els que tenen la forma aquesta característica que fa que els ornaments hi quedin macos quan els penges i que al final són plantats per això.
Clar.
Vull dir,
a mi hi ha una cosa que m'agrada molt, que és la gent que simplement decora els arbres que té, no?, en el seu pati.
Ja tinc un llimoner, doncs ja està.
Sí, no? Sí, o per exemple, no sé, aquí a la zona de Sant Cugat m'he fixat en alguns casos que hi han llorers, dic aquesta zona perquè m'hi he fixat, que hi han llorers i que queda la mar de bé, no?, que és un arbre també molt nostre.
Sí, els xiprers, a vegades també ficar-hi llums, plantes del jardí queda maco, no?, ficar-hi una mica de llum per Nadal i d'això. També és veritat que al final un arbre maco de Nadal és sol ser l'avet.
Fa més Nadal.
Sí,
i la planta de Nadal és delicada,
Com s'ha de fer?
Jo, a mi no m'aguanta mai més d'un mes, dos.
Aviam. Quan passa Nadal, mor literalment,
És una planta que vol molt poqueta aigua. No és una planta molt fàcil, però és una planta que vol molt poca aigua. Llavors, normalment, la sobrereguem. S'ha de regar molt poquet.
Excés d'amor.
Exacte.
Passem de la ratlla.
Està parlant de caponxètia, no?
Sí.
Sí.
I llavors tampoc els hi agrada la calor excessiva. Però clar, tampoc els hi agrada molt el fred. Però clar, dintre d'un... Doncs aquí sistema 23 graus, doncs malament, saps? I això. I el que és més difícil és que es tornis a ficar vermella l'any següent, si l'aconsegueixes fer viure. Això ja has de ser molt expert i has de seguir un procés que és molt laboriós i que pràcticament ningú aconsegueix. Però que et visqui, si la regues poquet i li trobes un lloc que no tingui ni massa calor ni massa fred, doncs potser sí que l'aconsegueixes fer viure.
I parlant d'alternatives a l'avet tradicional de Nadal, ens hem fixat en el cas de Salou, on, atenció, han fet l'arbre de ganxet més alt de tot Catalunya, Això és dir, imagina't gent teixint hores i hores per fer possible aquest arbre de ganxet tan i tan alt. I tenim al telèfon la Sílvia Rovira, que és una de les persones que ha teixit aquests 1.500 quadrats de ganxet. És presidenta del grup de dones de Salou. Sílvia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fa patxoca, no?, això de l'arbre de ganxet més alt de Catalunya. Quin orgull!
Sí, molt orgullós estem d'haver aconseguit aquesta fita i a darrere hi ha molta feina i estem totes molt contentes.
M'han dit que de tan contentes que esteu, avui pot ser que estigueu a Port Aventura, serà el branc,
pues sí, carai. Sí, avui
aquesta
estem
grossa.
Passant el dia a Port Aventura, sí.
Em diuen
ens han invitat,
que no estàs sola, ara mateix, que t'acompanyen totes les teves companyes. A veure, els hi pots demanar que facin
tinc aquí...
mica de soroll?
A veure, que en tinc aquí unes quantes.
A veure, aquestes dones teixidores de Salou que han fet aquest arbre tan xulo. A veure, què diuen.
T'heu de cridar. A veure. Les tinc aquí, que els vols preguntar alguna cosa.
No, que facin soroll per veure quanta gent ha teixit aquest arbre.
Sí. Bueno, aquí en tinc quatre, No m'hi és, que les altres ja no sabem per on van.
Que cridin les quatre.
Crideu.
Yeah! Ara! Aquí tens quatre, però quantes dones heu teixit aquest arbre?
Bueno, s'han sigut unes 40. Nosaltres a l'associació tenim un taller de ganxet i, bueno, des del Nadal de l'any passat que estem fent els quadrets aquests o granis, que se'ls diu. Un any, sí, des del Nadal de l'any passat.
I què fèieu?
Ja en teníem de l'any passat, L'any passat vam fer un de més petit, de 4 metres.
I què heu fet? Cadascuna a casa seva anava teixint i després heu anat ajuntant?
Sí, nosaltres ens reuníem els dijous per la tarda al Casal de les Dones, o sigui, cada dijous, els estius. I allí anàvem repartint les llanes, anàvem mirant, doncs, anàvem comptant, organitzant-nos, i així ho hem anat fent, fins a arribar als quasi 1.500. Després s'han tingut que cosir tots a terra, perquè, clar, era tan gran, perquè està feta d'una peça. Sí.
Una feinada molt gran. I aleshores també tot el que són els ornaments també són de ganxet?
Sí.
O...
sí. Bueno, sí, tot està fet amb ganxet, Tot.
Sí, per tant, hi ha boles de ganxet que també pengen, hi ha...
Sí, hi ha espirals, i la bandera de Salou, també. Després hi ha diferents nivells, o sigui, la senyora que tenia un nivell més alt pues, feia uns quadrets, pues, en arbres de Nadal, espirals, una mica més treballats. Escolta. I si no, pues, seguíem un patró bàsic.
I algú que el Dragon Khan s'ho està passant pipa.
Sí, es nota, se sent de fons, els crits de les atraccions.
Sí, sí. Bueno, és el que hi ha.
No, no, molt bé. Fa
fa
festa, fa Nadal, clar, i tant.
Sí.
Escolta'm, i aquest arbre entenc que el podeu guardar per l'any que ve i reutilitzar-lo.
Sí, aquest arbre està cosit per darrere i després s'ha descús i se guarda per l'any que ve perquè l'estructura és massissa de ferro.
Doncs una molt bona idea, trobo, Sílvia. Sílvia Rovira, que és la presidenta del grup de dones de Salou, que ha fet aquest arbre de 1.500 quadrats de ganxet, l'arbre de ganxet més alt de Catalunya. Felicitats i...
Moltes gràcies. I l'estrella que hi ha dalt mateix, un metro i mig.
Carai. Sí. Escolta, que no us fixi l'alcalde de Badalona, l'Albiol, que està en pugna, ja ho saps, amb l'alcalde de Vigo, a veure qui té l'arbre més alt.
Sí, però són estils diferents. Ah. Aquells són de llums i el nostre està fet a mà.
Molt bé. Doncs Sílvia, gràcies i que acabeu de passar
gràcies
un bon dia.
Gràcies a vosaltres. Vinga, moltes gràcies.
Una abraçada. Vinga. Enric, aquest arbre de ganxet, aquest sí que és sostenible, original, bonic, cridaner, ho té tot, no, aquest?
M'imagino que sí, no l'he vist, però segur.
Jo crec que una alternativa, no?, podria ser aquesta.
I tant, deu portar feina, però...
Doncs escolta, Enric Clarasó, de Garden Tortadès, també moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, per convidar-me.
Aquesta tarda. I escolta, que ha entrat a l'estudi una persona que ja em va bé que entri, ja, Marta Romagosa, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
A veure, tu vas veure l'arbre aquest que vam preparar els a la tarda de Catalunya Ràdio. I a la nit dels ignorants vas dir això.
Ai, ja us dic que he arribat a l'estudi de Catalunya Ràdio i de cop i volta, tot i que és tard, estic molt contenta. Sabeu per què? Perquè ens han instal·lat un arbre de Nadal dins de l'estudi. I clar, ha sigut arribar i veure aquest arbre amb les llumetes enceses. A veure, molt, molt guarnit no estaria, si ens hem de posar crítics.
Ai.
Però no me'n recordava que havia dit
això. Perquè ja...
Home, li falta, estarem d'acord o no?
Que li falta una mica d'ordre.
Li falta vida.
S'ha comentat.
Ja, exagereu una mica.
Era m'esperit constructiu, eh?
Els
era...
ignorants, penseu fer alguna aportació?
Doncs sí.
Si així com a pregunta oberta.
Si tu em dius que s'ha de fer entre tots, jo faig el que calgui.
Nadal és compartir, estimar...
Clar, però jo no sabia dir qui era aquesta arbre, perquè...
Ah, no ho sabies.
No.
Tu el vas trobar i vas dir, caram.
Veure, no, ho he vist a posteriori.
D'acord.
Llavors,
et perdonem el comentari.
I aleshores dic, no sé de qui és, però falta una mica de guarnit. Llavors vol dir que això s'ha de fer un work in progress.
Estaria bé que fos un arbre col·laboratiu.
Doncs
des d'aquí
no
la crida.
No pateixis, que jo... O sigui, mira, que no sigui avui. Que no sigui avui aquesta nit.
Doncs demà, el primer que farem arribar a la ràdio és comprovar a veure si hi ha hagut alguna novetat.
Ho sabem.
Escolta, Marta, no marxis, que em sembla que ara hem d'explicar una història relacionada amb tu i una bufanda.
Sí.
Pausa i tornem.
A Aena, cada any, la màgia del Nadal aterra als nostres aeroports. I s'hi viuen moments màgics. Com el primer embarcament del Nico, el començament del comiat de soltera de la Maria o el dels Estopa, que han posat ritme a tota aquesta màgia.
Entra a nadalalsaeroports.com i descobreix-ho tu mateix. Aena, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible, Gobierno de España.
Que ja es faci tan gran i jo tornasse una nena, treure les estovalles bones, les sobre el taulàs, eternes fotos borroses, on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Com està el mercat? Si arribo a saber com era la meva ex, me l'hauria estalviat.
Per estalviar, vine a Capravo i a Capravo a casa aquest dissabte 13 de desembre i acumula l'IVA de la compra a la targeta Club Capravo.
Qui et vol bé, et fa millor el Nadal. Més informació a capravo.com. Capravo, així de bo.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Si has viscut la intensitat de la primera, no et perdis la segona semifinal de Zenit. amb l'última ronda de cara a cara per decidir els finalistes.
Esteu preparats per una nit èpica?
Segona semifinal de Zenit. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El 25 de desembre, fum, fum, fum.
Si a la teva família li agrada fer escenes, val més que aneu al teatre. Comèdia, drama, música... Les millors escenes us esperen al teatre. Per Nadal, tria teatre i regala emocions.
Aquestes festes, estalvia temps amb Bon Preu Esclat Online. Et portem a casa tots els ingredients que necessites. Formatges, embotits, carns selectes, torrons i vins i caves de proximitat. És fàcil, ràpid i comodíssim. A Bon Preu Esclat Online tens tots els ingredients que necessites per gaudir de les festes de Nadal. Bon Preu i Esclat.
Ara, la tarda, amb Judit Pastor.
Dèiem abans que tenim aquí la Marta Romagós amb nosaltres. Ara explicarem la seva història. Va perdre una bufanda, ara ho expliquem. Però avui volem obrir telèfons amb vosaltres, 93-201-7474, perquè volem saber quins objectes heu perdut al transport públic, a la feina, pel carrer, on sigui. Què heu perdut que us feia molta il·lusió, que li teníeu un valor sentimental especial, alguna cosa curiosa, o si sou també dels que heu trobat algun objecte i heu sigut bones persones i l'heu tornat, doncs també us volem sentir aquesta tarda. 93-201-7474, perquè Marta Montaner ens ha cridat l'atenció un tuit, no?, que va publicar la Marta Romagosa, on feia una crida, demanava ajuda.
Correcte, demanava que la xarxa fes aquesta màgia habitual de sempre per trobar un objecte molt important per ella, i deia la Marta a través d'X, que és l'antic Twitter: m'he deixat una bufanda al bus de TMB Barcelona número 63 a les 14:28, per tant, precisió màxima.
M'encanta.
He baixat a la parada Diagonal Ganduxer. Fins d'aquí 8 dies no la puc reclamar, em diuen. Que aquesta xarxa faci la seva màgia. Era un record important, aquesta bufanda. Clar, aquesta publicació, Marta, ara acumula centenars de retuits, també de m'agrades, molts comentaris, però de moment, vaja...
No ha aparegut. Doncs tornem a fer la crida aquí, a veure si
sí,
algun oient...
Jo, sincerament, mira que sóc una persona positiva i optimista. Crec que se l'ha quedat algú, perquè era molt bonica.
Com era?
Que ploro.
Ai, Déu meu, a veure.
Era una bufanda d'aquelles molt suaus,
sí.
De color caqui, verd, negre i blanca, amb unes ratlles, i que quan te la poses i dones voltes al coll, la part contrària no és exactament igual, sinó que té un altre to, saps?
I allò que va bé amb tot, aquests colors van bé.
Clar, però la portava, perquè portava un anorac verd i m'anava bé. Clar. No me la poso sempre, perquè... Dec tenir moltes bufandes que totes són com de barates.
Sí.
I aquesta era la més bonica de totes, saps?
I per què és important per tu? Perquè deies que hi ha un record aquí.
Perquè aquesta bufanda és el primer regal que em va fer el meu nòvio.
No m'ho puc creure.
Perquè sí. Perquè, a més a més, la primera vegada a la vida que ens vam trobar...
Ai, Marta, ja estic plorant.
Feia molt fred, era un mes de gener, i jo no duia bufanda perquè, com que havia quedat, vaig pensar, la bufanda em sobra. I al cap de res em va regalar la bufanda. I diguéssim que per quedar bé el noi se'ls va gastar una mica. No com faig jo, que me les compro barates. I no me la posava sempre, perquè perquè la tens allà com... És la bufanda, saps?
Clar, clar, molt...
En una botiga no molt lluny d'aquí, que a més ja no hi és, o sigui...
Nostàlgia màxima.
No, a més, me'n vaig adonar just quan era, perquè venia aquí a la ràdio, i just quan vaig baixar, fins i tot vaig fer una corredissa, perquè vaig pensar, és que torno a enxampar-lo i faig un cop a la porta. Però, evidentment, Murphy existeix, el semàfor es va posar verd i el bus se'n va anar. I vaig pensar, doncs truco un moment i a TMB que li diguin al conductor que el segon seient, després de la segona porta, estava sentada aquesta persona, és allà o és a terra? Però ja no. Em van dir, no, has d'omplir un formulari, normalment això triga 8 dies fins que el conductor no arriba allà.
Això de 8 dies què és?
Trobar-la.
Des que es troba fins que la...
Fins que la porten objectes perduts de TMB. Però tinc un company als serveis informatius que ja m'ha fet unes indagacions.
Sí.
I...
No pinta bé?
No pinta bé.
Per què no pinta bé?
No, perquè quan va arribar el conductor va mirar i en principi no va trobar la bufanda. I ja et dic jo... Jo no me les quedo, les coses. És que, clar, com que jo sóc de les que torno les coses,
ja.
Sempre, saps?
Penses que la gent és bona persona.
Clar, que no hi haurà tothom. Una altra persona com tu i que dirà aquesta bufanda és d'algú i li tornem.
No
li
dones al bon conductor, cor.
No? Li dones al conductor al bus i dir, mira, perdoni, algú ha perdut això.
Marta, tu ets de deixar-te coses?
No, gens, mai. Gens
ni mica. Encara em fa més ràbia.
Jo sí.
Les bufandes són molt punyeteres, eh?
No.
I visc sovint aquest moment que és horrorós, que és quan te n'adones de dir, hòstia, me l'he deixat.
Què t'has deixat, allò que et fes il·lusió?
Jo ara em deixo, jo ara que em deixo són gorres i gorros, que és molt fàcil de deixar-te'ls.
És que l'hivern és això.
No tinc cabell i m'he de tapar el cap al fred o la calor.
No només no em deixo res, sinó que ho trobo tot.
I què va passar aquell dia?
La meva filla em va regalar un dia una postal que deia fins que una mare no ho troba no s'ha perdut res. Ai. Jo he arribat a trobar coses inversemblants, a llocs inversemblants. O sigui, seria un altre programa.
I on tenies el cap aquell dia que vas
badar? No, senzillament que hi havia molt... Sí, que potser no l'havia d'haver agafat, em vaig treure la bufanda, vaig obrir el bolso per agafar no sé què, després es va omplir molt... i per tancar el bolso, el mòbil, tot a dintre, sobretot tot controlat,
sí, sí.
El sortir amb la gentada, no me'n vaig recordar que me l'havia tret del coll. I em va caure segur.
I com ha caigut la notícia a casa, Marta?
Clar.
No, m'ha dit, però
crisi?
Si en tens d'altres. I vaig dir, però era aquella. I diu, home...
De quants anys fa que, o sigui, quants anys fa aquest regal?
No sé, 24?
Uau!
Seguro que estava nova. Vull dir que... És que
t'havies cuidat amb molt d'amor, sí. Tot perfecte.
Sí. T'han de regalar una altra, és la solució. És,
ja, però no serà aquella, perquè era...
Ja.
Aquella no era per res, no hi havia un motiu, era senzillament perquè jo tenia fred aquell dia al coll i després va fer la gràcia, saps?
Jo el que estic d'acord amb tu és que jo no entenc la gent que no torna les coses. Perquè, clar, tu trobes un objecte... De fet, jo crec que hi ha objectes que hi ha més tendència a tornar-los que altres, no? Jo crec que gorros, bufandes i així és més fàcil que algú se'l quedi. De tota manera, també et deu allò impressionar de dir, bueno, ara què faig jo amb això, no?
Clar, quin merder que és d'una altra, no me la poso.
Això. Però vas al conductor i li dius, mira, escolti, m'he trobat això. No?
Ja.
I ja està.
Jo és el que faig.
Sí,
jo sempre
també.
Ho faig.
La bona
o
torno, gent del món.
O, no sé, però no ho fa tothom. I un dia un company es va deixar, va sortir aquí a fora a la Diagonal, es va deixar per fumar un cigarro, i es va deixar el mòbil al costadet d'aquí, de la finestra. I va pujar, després d'haver fumat, i de cop i volta diu, el mòbil, i va tornar a baixar, el mòbil
ja no hi era.
No hi era. I les càmeres van veure la persona que va passar per davant, va veure el mòbil i el va agafar.
Jo us haig de dir que queda gent bona al món, eh? Jo vaig perdre el mòbil, em va caure pujant a un taxi i una noia el va agafar i va contactar tota la gent del meu entorn per retornar-me'l.
Jo soc d'aquestes, sí senyora.
Doncs mira, tenim al telèfon el Josep Maria. Josep Maria, bona tarda.
Bona tarda.
Tu també tens una història relacionada amb un mòbil i un taxi, eh?
Sí, mira, jo soc metge i em vaig trobar que dos centres sanitaris de la meva mateixa empresa sanitària pública jo cobria l'emergència.
Sí.
I resulta que em vaig deixar el telèfon localitzador amb un taxi que em va deixar amb un dels centres i el que volia, bueno, la veritat és que va sonar després i la persona va agafar, el taxista, i el que volia era bogar perquè és bo parlar amb els taxistes, perquè gràcies a haver parlat amb ell, haver-me comunicat a aquesta persona, a veure que era metge, que m'havia deixat en un centre mèdic i va tornar el telèfon en el lloc on m'havia deixat.
Mira.
O sigui que és bo el contacte amb el taxista.
A vegades allò que ens fa mandra, eh? Pugem al taxi,
sí.
Cansats, atabalats, no hi parlem. Doncs mira, no. Important explicar coses, que al final
sí,
poden ser pistes.
Al final ho vaig trobar, gràcies a Déu.
Veus que
vale.
Bé. Molt bé, Josep Maria. Gràcies.
Adéu.
Vinga, més esperança, Marta.
No,
és possible.
No està perdut, no està perdut.
No, ara ha de ser la persona que l'ha agafat que...
Que se senti malament.
No, que vegi el rebombori i diu, ai, calla, doncs que la porti a Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio.
No cal ni que digui que...
Ni que doni la cara.
Me l'he trobada, pot dir, me l'he trobada.
Hi ha una cosa aquí per tu. Ja està.
Però quan parlaves de la manera de recuperar-ho, pots tu explicar com s'ha de fer? O sigui, has de trucar, omplir un formulari...
Sí, has d'omplir un formulari, que a més no hi puc penjar una foto, perquè he buscat una foto.
Home, carai, doncs això seria útil.
I, evidentment, perquè et fas fotos pel carrer amb bufanda, no, diguéssim, això amb les selfies, i dic, pujaré perquè la vegin. No he pogut, llavors l'has de descriure, i llavors et diuen que...
És molt complicat,
I,
això.
I si troben un objecte al bus i allò, fins que va a cotxeres, ell ho recull i ho porta objectes perdut, aquest procés dura 8 dies. A mi m'han dit, truca dimecres de la setmana que ve per veure què. El que passa que ja m'han dit que no va trobar res el conductor. Jo dimecres t'asseguro que hi trucaré. L'esperança no la perdo.
Tenim també el telèfon la Rosana. Rosana, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu treballes a la biblioteca de Cambrils. Tu no has perdut res, però la gent que ve a la biblioteca, déu-n'hi-do, eh?
Sí, bueno, la gent es deixa moltes coses, moltes.
Què perd la gent? Què perd?
Bé, bàsicament, o sigui, paraigües molts, USBs, guants, bufandes, peces de roba, bueno, bàsicament això molt, carteres, sí.
I la gent ve molt a reclamar objectes perduts o en teniu molts que ningú els reclama i estan allà acumulats?
Ah, bueno, ulleres també moltes.
Ostres, ulleres.
De sol, de la vista. Sí, curiosament, ens fa gràcia, i tot just ho comentàvem fa un parell de dies, perquè han vingut persones ara a buscar coses. Mira, que m'he deixat això, podria ser que estigués aquí? No. M'he deixat això altre, podria ser que estigués aquí? No, anem a mirar i no. O sigui, tenim moltes coses que no les venen a buscar i en canvi gent que es pensa que ha perdut les coses, que segurament ho haurà perdut en un altre lloc, doncs venen a buscar-ho i resulta que no ho tenim. Vull dir, és curiosíssim.
Escolta, Rosana, i la cosa més surrealista que heu trobat? Allò que dius, no m'esperava trobar-me això.
Bueno, sí, se troben moltes coses i també ja no només objectes perduts així com a tals damunt de les cadires o de les taules o el que sigui, sinó també molt dintre de llibres. Dintre de llibres sí. Trobes moltes coses, moltes coses.
Cartes d'amor.
Cartes d'amor i de desamor, moltes fotos, coses molt antigues, postals antigues, però la cosa més heavy potser que hem trobat és una ordre d'allunyament.
Com?
Sí, una persona que va deixar dintre d'un llibre una ordre d'allunyament. Clar, nosaltres sempre que se perd alguna cosa has d'obrir, pues, jo què sé, per mirar el document o per mirar la cartera per veure de qui és.
Clar, clar.
Perquè, clar, tampoc sabíem què era. I resulta que llegint, o sigui, la persona que ho havia deixat era l'agressor, diguem.
Ostres. Llavors,
clar, és com una mica violent.
Quin mal cos, clar, quin mal cos.
Però què veu fer en un cas com aquest?
Com?
Què veu fer en un cas com aquest?
A veure, ho tenim allí doncs una temporada, a veure si algú ve a buscar o si de cas truquem, però clar, en aquest cas era bastant violent.
Clar.
Trucar amb una persona que havia perdut l'ordre d'allunyament.
No m'esperava pas que acabaríem la trucada parlant d'un ordre d'allunyament. Rosana, gràcies per trucar-nos.
Sí, d'acord, gràcies a vosaltres.
I tenim també en línia el Carles. Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu no has perdut, sinó que has trobat, no?
Sí, vam trobar... El 2020, just aixecat el confinament, el mes de juliol, en un pont de l'autopista, sortint de Girona, passant per sobre l'autopista, allà enmig del revolt, hi havia al marge dues bosses de viatge, i es veia que hi havia objectes, ens vam aturar, ho vam agafar, i hi havia de tot, hi havia les carteres, sense ni un cèntim, hi havia una tauleta nova de trinca... Hi havia claus molt complicades, algunes que es veien que eren claus molt cares, i bueno, vam anar a la comissaria dels Mossos a Granollers, vam veure que era ple, els Mossos ens van dir si podíem tornar, bueno, vaig tornar a casa, i vam engegar la tauleta, i allà vam poder localitzar... Bueno, la documentació era d'un matrimoni gran,
sí,
italià, justament d'on havia començat l'epidèmia.
Ostres!
A prop de Milà, i vam poder localitzar un correu electrònic.
Ostres, vam fer tot un treball d'investigació.
Bueno, el que hi havia a la tauleta. I vam poder localitzar la filla, que era italiana, que estava casada amb un xicot català i acabaven de tenir una criatura.
Caram,
que bo.
I al final feliç o no?
Bueno, clar, al final va ser esplèndid perquè, clar, els homes aquests venien a conèixer la seva neta que havia nascut enmig de l'epidèmia. I els havien robat. Bueno, vam contactar amb un hotel abans on havien estat la nit anterior, prop de Marsella, allà ens van dir que havien partit cap a Barcelona, va ser quan vam trobar el correu, i al final, al vespre, cap de 4 hores, la filla ens va contactar i l'endemà ens vam trobar a Barcelona i ens vam donar els objectes.
Déu-n'hi-do.
I ens van regalar dues ampolles de xampany.
Oh, que bé! Home, almenys una recompensa. Molt bé, Carles.
Va estar molt bé.
Doncs gràcies per compartir també la teva història.
Molt bé.
Una abraçada. Escolta, Marta, esperem que la teva bufanda no viatgi tan lluny.
No, no, és que... Ara saps què m'ha passat avui?
Què t'ha passat
avui? Que miro
avui?
El bus i miro els conys de la gent.
Moda CNI.
I ara farà una altra cosa, que és mirar-ho a la pop. T'ho prometo, penso fer.
Ben fet.
Com trobi la meva bufanda.
Ben fet.
Que algú se la vengui per 10 euros, o sigui, m'agafa alguna
cosa. La compraràs.
És un trajecte habitual que fas.
Sí.
Per tant, probablement, qui la va agafar fa aquest trajecte de forma habitual. Però fas bé de mirar els colls de la
gent. Si la veig, li preguntaré. T'ho prometo.
Ben fet. Escolta,
encara que no me la torni.
I t'inspirarà per una nova novel·la, aquesta no, història
home,
de la bufanda perduda? Perquè l'inici és prometedor.
Sí.
El regal de l'enamorat.
Sí, podria ser, perfectament, eh? Passa que li buscaré un final així com diferent, no? Que igual me'l dona la realitat, vés a saber.
A vegades la realitat una supera la ficció.
Amb la meva bufanda, no sé què passarà.
Marta Romagosa, moltes gràcies.
A vosaltres.
I aquesta nit et sentim a la nit dels ignorants.
Vinga, fins després.
Una abraçada. Pausa i tornem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Acabar l'any estrenant cotxe? Esclar, amb la gran liquidació cap d'any d'Ocasión Plus. Un esclat d'ofertes amb descomptes de 5.000, 7.000 i 9.000 euros en més de 16.000 cotxes. Perquè el teu any acabi sobre rodes. Només fins al 21 de desembre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus.
Oh, Ocasión Plus.
Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
El món es mou, no s'atura i així sona.
Mapamundi.
Les històries globals que modelen el segle XXI.
Mapamundi.
El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3CAT Info.
La dissidència cubana denuncia tortures en la lluita per democratitzar l'illa, que viu en crisi econòmica permanent i amb apagades diàries. Aquesta setmana, Cuba, 66 anys després de la revolució que van derrocar el dictador Fulgencio Batista.
Mapamundi, amb Quim Olivares.
Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Un tàper de pollastre al vi, senyor Polís, i japé, gall del Penedès, fried chicken. Gratis, sí, home, gratis. Lliures, galls que campen lliures.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
Torrons alemany. Ametlla marcona. Mel de romaní del Montsec. I la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran?
El Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any. Subscriu el teu fill a la revista El Tatano. Entra al web cavallfort.cat. El Tatano, el cavall fort dels petits.
Viu un Nadal amb tots els ingredients a bon preu i esclat. Ibèrics, carns selectes de proximitat, peix i marisc de llotges catalanes, dolços tradicionals, pastisseria d'elaboració pròpia i vins i caves de proximitat. A bon preu i esclat, tens tots els ingredients que necessites per gaudir de les festes de Nadal.
Bon preu i esclat.
Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
Diputació de Barcelona.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiós entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Ara, la tarda, amb Judit Pastor.
Tres quarts de cinc de la tarda. Tinc una pregunta per tu, Eloi. No t'espantis.
Sí.
Tu, quan escrius a l'ordinador,
sí,
quina tipografia fas servir? Arial, Times New Roman, Calibri...
Mira, faig una cosa que és... escric amb la que ja hi ha. O sigui, faig un document nou,
sí,
obro un document, faig un document nou i la que ja escric.
Tu no, sí, no t'hi penses.
No tens manies, majoritari, eh?
Però majoritàriament és Calibri i el Times.
Una Comic Sans t'entra, també?
No.
La gent
no
li agafa
no,
molta
no,
mania.
No m'agrada. No, jo també li hauria agafar mania.
És,
no,
és delicada.
No m'agrada.
Tu tens alguna, sí, particular, allò que diguis, ai, aquesta em fa il·lusió...
La meva zona de confort és Arial.
Arial.
Sí, no?
Com els guions de la tarda. Arial 14, no falla. La millor per llegir. Per què et preguntaràs?
Per sí, per què parlem d'això?
Aquesta pregunta té a veure, atenció, tipografies amb Donald Trump. El govern nord-americà ha declarat la guerra a les tipografies i ha decidit eliminar un tipus concret de lletra, la Calibri, dels documents oficials del Departament d'Estat. Considera que aquesta lletra, la Calibri, és una tipografia woke. És a dir, que és massa progre, Marta?
Perquè ens entenguem, la tipografia Calibri, que és molt popular, seguríssim que la teniu al vostre ordinador,
tant, sí,
és una tipografia així com més moderna, senzilla, de fàcil lectura, i per això l'anterior administració va decidir fer-la servir perquè la gent amb problemes de visió o amb dificultats a l'hora de llegir ho tingués una mica més fàcil. I ja se sap que pel govern de Trump tot el que siguin polítiques per fomentar allò, la diversitat, la inclusió, equival al mal, és dolent. Per això ha eliminat aquest tipus de lletra i l'ha substituïda per la Times New Roman, que diuen que és molt més formal, més clàssica, tradicional, i creuen que així, cito, es restaurarà la decència i la professionalitat de l'administració.
Déu-n'hi-do, sembla surrealista.
Ens fixem en aquest...
Seguir una lletra.
Ja és la lluita contra el tot, eh?
Bé, el que és surrealista i el que és trist és aquesta, no, identificació d'una tipografia, en aquest cas, en un àmbit ideològic,
clar,
però que en el fons és molt subjectiu, no? És una decisió molt subjectiva. Però vaja, de tota manera, mira, si ens anem... uns anys enrere, si ens en anem 90 anys enrere, segurament que heu vist aquells, els cartells, el cartellisme, per exemple, durant,
sí,
la Guerra Civil,
sí,
no? No té res a veure el cartellisme republicà amb el cartellisme franquista, no? Per exemple, hi ha cartells molt coneguts, el Carles Fontserè, que era un il·lustrador, que era fotògraf també, dissenyador, escenògraf, va fer molts, jo diria que en va fer més de 20 i era molt jove, no? Que eren aquells cartells, no?, de la lluita antifeixista,
sí,
no?, doncs allò animant a una revolució social en un moment concret. Són uns cartells que tenen una estètica i la tipografia i és un d'aquests elements que són molt identificatius, no?, amb una idea, amb la ideologia republicana, no? I en canvi, són molt diferents, per exemple, com dèiem, els cartells de l'Espanya franquista, no? La tipografia és molt diferent.
Tipografies que a priori ens ha semblat una cosa banal,
una frivolitat,
ara Trump aquí perseguint una tipografia, potser té més història del
que... Em sembla una bajanada, em sembla una bajanada, perseguir una tipografia, i més amb aquesta mirada,
clar,
com deia, subjectiva, posant-hi un pòsit ideològic que no té per què tenir, no? El que jo em referia és que sí que la tipografia o l'estètica, el que sí que és identificativa, no?, en aquest cas, d'unes idees, com plantejava jo, dels cartells de la guerra.
Mira, no? Tenim en línia l'Enric Jardí, que és dissenyador editorial expert en tipografia. Per tant, la persona per trucar avui. Enric, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A tu què t'ha semblat això? Tu t'hauries imaginat mai que la política arribés a posar-se en una cosa tan concreta i tan tècnica com una tipografia?
Home, això ha passat diverses vegades a la història, eh? En realitat és una qüestió d'estil i és una manera una mica de marcar territori. És a dir, el que fa Trump és el mateix que ha fet amb l'ala est de la Casa Blanca, és a dir, intenta marcar una mica territori. De tota manera, deixa'm dir una cosa, que sí. Això ha sortit del New York Times i aquí també s'ha tergiversat una mica les coses, és a dir, això surt d'unes declaracions que ha fet el Marco Rubio. En realitat, ells el que diuen és que tornen a posar la Times New Roman perquè és més clàssica, ja uh-huh. està. No és perquè sigui woke, o en realitat és per fer la guitza, perquè en l'època del Biden van posar la Calibri, eh? O sigui que tampoc no.
Ja, és més, tu vas posar la Calibri, doncs jo la canvio i poso la Times New Roman. Però ens deies, mira, això a la història ha passat.
És com si us canviessin el nom de l'emissora, ja m'entens, no?
La qüestió és canviar les coses, no? Perquè no sigui dit que no has fet alguna cosa. Però les tipografies, podem dir que tenen ideologia o és dir massa?
No, les tipografies el que tenen és estil. Llavors, efectivament, la Times New Roman, que és una lletra romana, és la lletra amb la que es composen, o ja portem molts anys composant els llibres, llavors sí que és una lletra com més clàssica que les lletres de Pau, com seria la Calibri. El que passa és que la Times New Roman tampoc és una lletra antiga, en realitat. És una lletra que es va fer per un diari, i a començaments del segle XX, o sigui que tampoc no és una lletra antiga.
Uh-huh. I ara l'Eloi comentava aquest exemple històric del cartellisme. Et venen al cap altres exemples on s'ha utilitzat la tipografia, el disseny gràfic per fer política?
Sí, mira, per exemple, hi ha el cas de l'Alemanya nazi, sí. És a dir, la lletra romana, que seria la més comuna en impremta, en el text normal, no en les cobertes, sinó en l'interior, és una lletra que s'inventa a la Itàlia renaixentista. Llavors, a mesura que es va expandint l'impremta, es va utilitzant a tot arreu d'Europa, excepte a Alemanya. Alemanya no existia llavors, és a dir, com a les zones de parlar alemanya i els països d'influència. I llavors la lletra gòtica, que és la que es feia servir en aquestes zones, quan arriben els nazis al poder, la reivindica com una lletra genuïnament alemanya o ària o tot això. Mm-hmm.
Com seria la lletra gòtica, perquè ens la imaginem?
La lletra gòtica és la lletra que fa Gutenberg, és a dir, quan s'inventa la tipografia, sí. És a dir, que és la lletra o sigui, no feta a mà, sinó uh-huh. la lletra prefabricada, per dir-ho així, seria aquesta lletra més dura, aquesta lletra més angulosa. Hi ha diferents estils, eh? I és aquest estil, doncs, que associem avui en dia, per exemple, no només a Alemanya o als nazis, sinó moltes altres coses, a les cerveses, per exemple. No?
Sí, i Enric, també és una tipografia, per això, que també utilitzen els moviments d'extrema dreta, no?
Sí, suposo que per imitar una mica aquesta cosa del nazisme. El que passa que justament els nazis després es van anar adonant que a mesura que l'anaven implantant allà on s'anaven col·locant, la gent no l'entenia. Llavors van girar la truita i van dir que llavors la lletra gòtica era una lletra jueva, que tampoc no ho és, no té res a veure, i van implantar com una mena de lletra de pal. És a dir, que pots posar, tu pots donar els atributs que vulguis a la lletra, però és tot bastant artificial.
Al final,
el que passa és que, clar, la lletra gòtica avui queda una mica marcada, llavors fa... Per això els grups ultras i aquestes coses fan servir la lletra gòtica. Clar. Però fa servir per moltes altres coses, també, si ho penses, eh? Per això, per salsitxes o per cerveses o per coses.
Sí.
No, i això de la tipografia lligada a un àmbit ideològic, el que sí que és evident és que està molt lligat també a la identitat de determinats moviments. Per exemple, el moviment punk té una tipografia que és molt identificativa, el moviment musical també del heavy metal també, no?
Sí, però mira, per exemple, el heavy metal que fa servir la lletra gòtica, sí. Al principi ja no tindria relació amb tot això. Però la lletra gòtica és una cosa una mica estranya, perquè fixa't, per exemple, que hi ha molts capçaleres de diaris que estan composats amb lletra gòtica, i això és perquè ve de la tradició anglosaxona, perquè també a les illes britàniques va entrar molt tard la lletra romana. Llavors encara és una mica com la lletra de gala, o com la lletra de per començar les coses, per les capçaleres i per aquesta mena de coses.
Mira quantes coses que hem après avui. No m'ho pensava, que em pensava que això del Trump, mira, era una cosa més del senyor Trump, i al final hem acabat aprenent moltes coses. Enric Jardí, dissenyador, moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Una abraçada. Nosaltres fem una pausa i de seguida els del que no sortim.
A Barcelona hi ha famílies vulnerables que puntualment necessiten suport en la cura dels infants. El Servei de Famílies Col·laboradores fa que persones voluntàries durant un temps els ajudin en aquesta tasca. Si vols ser família col·laboradora, escriu a sfc@bcn.cat i te n'informarem. Dona el teu temps, regala somriures. Ajuntament de Barcelona.
Ara, la tarda, amb Judit Pastor.
Hem tingut amb nosaltres l'estimadíssima Marta Montaner. Afegim el Roger Carandell. Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs tu?
Jo molt bé.
Sí?
Sí.
Fresc, sencer?
Com una rosa.
Com una rosa?
Ahir em gotejava el nas, ahir estava una mica refredat. Però...
Estàs enganxant tots els virus aquest any, Roger.
Darrere
d'altre. Aquesta
tardor,
sí. Què està passant?
No ho sé.
Perquè no tens canalla a casa.
No, però ha coincidit que he anat a llocs amb força gent. Ah. Jo, que normalment estic molt bé, tranquil a casa, a la que m'he relacionat amb una
el
mica...
El teu cos ha dit,
malalt.
Oh, això no es pot suportar tanta gent, on vas a parar.
El meu cos, m'he contagiat de tothom.
Escolta, i la Juliana on la tenim? Està bé, la Juliana?
Sí, està... Ah. Per... Vaja, a mi em consta que està perfecta, també. Sí.
La Juliana i en Marc Andreu han anat a Madrid?
Ah.
A cobrir, pel que no surti, la catifa vermella dels Premis Ídolo, que són aquests premis com a creadors de contingut, a influencers, que organitza la Dulceida Cara de 3Cat.
Bona,
a veure
bona
si...
catifa vermella.
No sé si serà bona.
No?
La Juliana sempre fa que siguin bones perquè aconsegueix treure bones declaracions.
Els vídeos de Detectiva del Cor em tenen enganxadíssima. Escolta'm una cosa, que ahir el que no surti vau anunciar una cosa molt important.
Ai, Roger, digueu-t'ho, va.
Podem fer l'anunci oficial a la tarda, que no s'havia fet?
Sí. Que el que no surti farà el salt a la tele.
Però això com és? És a dir, què ens hem d'imaginar?
És una pregunta que es fa a l'audiència, també, perquè es veu
es
que no ho vam
revelar,
explicar,
o no?
No ho vam explicar gens bé ahir.
Ahir jo tenia un sopar familiar i em van dir, no m'he entès res.
Perquè ho vam anunciar ahir al nostre programa i es veu que ho vam fer fatal. Què és una docusèrie, ens preguntava molta gent.
Sí, jo em pensava que tothom ho tenia molt clar, però a l'hora d'explicar-ho...
Tipo Paquita Salas, perquè ens entenguem. No, no,
no perquè això és ficció, clar.
Ja, clar, és realitat pura.
És un documental en format de sèrie.
És el seguiment d'un grup de persones, en el nostre cas nosaltres, el dia a dia fora de la ràdio.
Quan ho podrem veure, això?
No ens ho deixen dir, perquè no...
No es pot dir res,
no sé per què guardem tant
el seguiment. El dia a dia vostre fora de la ràdio, però que acaba...
En l'àmbit professional,
professional.
No entrarem a casa nostra.
No, no, però vull dir que al final és un seguiment per acabar fent, veient com feu un programa, com prepareu tot això.
Exacte, però com fem la gira de teatres...
Clar, però que hi haurà temàtiques també, no? Perquè si no seria molt avorrit.
Sí, no
jo
és un documental.
Jo ja estic enganxadíssima, no s'ha publicat encara ni un capítol, però jo ja estic enganxada. Anem a berenar, va.
Va.
Forn de Cabrianes et porta cada dia un bon berenar. Forn de Cabrianes, tradicions boníssimes.
607-07-09-01. Escriviu-nos, envieu-nos un missatge si voleu enviar el berenar a alguna persona que us estimeu, alguna persona que vulgueu alegrar, alguna persona que tingui un dia molt important i necessiti una mica de dolç. Avui tenim al telèfon la Paquita. Paquita, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Tu aquest matí has rebut un paquet.
Sí.
L'has obert ja o no l'has obert?
Sí, l'he obert fa, no fa gaire.
I què, aquesta coca?
Home, doncs està molt bona, eh?
Sí, L'has compartida amb algú?
No.
Ah, així m'agrada, te l'has guardada per tu.
Encara no.
I tens alguna sospita de qui et pot haver enviat aquesta coca tan bona?
Pues, a veure, no ho sé, perquè els meus fills de vegades són una mica liantes.
Són liantes?
Però jo penso que han de ser els nens, la Bruna, el Rob i son pare.
A veure... A veure, jo tinc aquí una persona a l'altra banda del telèfon que digui hola, hola, a veure si la reconeixes la veu. Endavant.
Hola, mare.
Ai. És l'Andrea?
Sí, és l'Andrea.
Ah, ets l'Andrea. Escolta, Andrea, per què li vols enviar el berenar a la mare? Per què li has enviat el berenar?
Mira, mami, pues això és de part dels teus quatre fills, la Noel, jo, la Mònica i l'Òscar, que per dir-te que t'estimem molt, que ets una gran mare i una gran persona, i sobretot per ficar en valor el que estàs fent amb la iaia, que estàs per ella i l'estàs cuidant molt, que ja té 96 anys, la iaia, i després de criar els quatre fills, pues ara t'ha tocat la iaia, però ho estàs fent tan bé com sempre, que t'estimem molt i te mereixes tot el dolç del món.
Que maco, Paquita. Paquita,
estàs
emocionat.
Home, sí.
Home, és que nosaltres també... Jo, pell de gallina, aquí l'estudi, eh?
Aquest agraïment per les cures, que són tan i tan importants.
Que importants les mares i les àvies, eh?
Sí, sí, són lo millor. Les iaies i les mamis són lo millor.
Ai, que la Paquita em sembla que s'ha quedat sense paraules. Paquita!
Hola, gràcies, carinyo. Moltes gràcies.
T'estimo, mami, t'estimem.
Que maques.
I jo a vosaltres. Ai, gràcies.
Paquita i Andrea, moltes gràcies per confiar en la tarda i fer aquest detall a tan especial i tan bonic. Una abraçada ben grossa. Gràcies a vosaltres. Una forta abraçada.
Adéu.
Nosaltres ho anirem deixant. Ara el butlletí de les 5. Després més informació. Eloi Vila, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
I que no surti a partir de les 6.
Sí, anem a fer guió, no? Perquè no sé com
no
ho tenim,
acabat,
això.
No,
no,
ho portem fatal. No, i sempre aneu a última hora, no pot ser així.
Sí. Sense la Juliana, també.
Ai.
Es nota.
Ja es nota, ja. Doncs vinga, va. Fins ara.
Forn de Cabrianes et porta cada dia un bon berenar. Forn de Cabrianes, tradicions boníssimes.